Ja hem arribat a les 9. Repassam ara les principals notícies d'aquest matí de dilluns. El jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada Porto Cristo el 2023 i la Fiscalia demana per ells presó permanent revisable. La dona i principal acusada, però, es troba en crida i cerca, ja que ahir no es va presentar als jutjats a la lectura del veredicte.
Els membres del tribunal consideren provat que tenen que tant la mare com l'oncle llançaren el nadó al contenidor de manera conscient i premeditada per desfer-se'n, sabent que encara era viva. Per afirmar aquest punt, i entre altres proves, es basen en les converses de la mare de la criatura amb una amiga.
Dice que Gustavo se acercó y vio al niño llorando. Igualmente comenta que ha consultado con varios abogados su situación y se desprende que les ha transmitido que el niño nació vivo, porque se habla que la situación le va a perjudicar y grave, y grave.
I d'aquí a mitja hora comença l'audiència provincial, el judici contra l'acusat del crim del torrent de Coa Negra.
Segons fonts de la investigació, l'acusat reconeixerà els fets i acceptarà la condemna. La fiscalia demana per ell 15 anys de presó, mentre que l'acusació particular en demana 25.
I la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, es reuneixen amb patronals i sindicats de les Balears per abordar les mesures anticrisi de l'executiu central. Anem en directe fins a una benzinera de Palma per saber si es nota la rebaixa de l'IVA al combustible. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, aquí us puc contar que ja es nota de valenta aquest primer paquet de mesures, aquesta entrada en vigor. De fet, des de primera hora del dematí hem vist cues important per repostar, i és que avui mateix el preu de la benzina 95 és ara mateix de 1,52 euros al litre i el del gasoil 1,73 euros. En aquest cas, la benzina es nota més la davallada, la cosa més que no pas el dièsel, ha baixat un 21 cèntims per litre, mentre que el gasoil ho ha fet en 10. Escoltam un dels usuaris.
Jo ho trobo que està bastant bé, que se suposa que l'economia en general anava molt bé, i és just que ara la gent no hagi de pagar les costes d'aquestes guerres que ni mos van ni mos venen i que són dolentes sempre i que estan fent molt de mal per tot el món i fan mal, tot està globalitzat.
Respecte del conflicte a l'Orient Mitjà, l'exambaixador d'Espanya a la Xina, Rafael Descallar, apunta que les relacions entre el gegant asiàtic i l'Iran continuen sent positives, tot i que no surti en defensa activa del país persa. Són declaracions de fons minuts a l'informatiu matí.
Esta situación no deja muy bien a China, porque un país cercano a China está siendo atacado por Estados Unidos y China no hace nada. El juego de China, como siempre, es a largo plazo. Sí, es posible. A corto plazo China queda mal, pero a largo plazo queda como la potencia que no ataca y no agrede a otros países. Y eso le genera una imagen mucho más positiva que la de Estados Unidos.
Recordem que avui Descallar farà una conferència al Reial Club Nàutic de Palma, i la justícia obliga Airbnb a pagar la multa de 64 milions d'euros que li van posar el Ministeri de Consum per anunciar habitatges sense llicència turística.
Els tribunals han denegat les cautelats sol·licitades pel gegant del lloguer turístic, que demana paralitzar la sanció i, per tant, l'obliga ara a abonar-la. La multa la va imposar el govern estatal el desembre de l'any passat per pràctiques deslleials.
I el Manco dos morts i una setantena de ferits en una col·lisió entre un avió i un camió de bombers a l'aeroport de la Guàrdia de Nova York.
Stop, truck one, stop. Stop, truck one, stop.
Aquesta és la conversa dels controladors aeris amb el camió avisant que no envaís la pista. Les advertències no han pogut evitar el que podria ser un dels pitjors accidents aeris als Estats Units dels darrers anys, segons informen diversos mitjans. Quan l'avió aterrava, un camió de bombers s'ha creuat en el seu camí. Amb aquest punt arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon
Bon dia, benvinguts al dia. Començam aquest primer dilluns de primavera amb 12 graus de temperatura i entrada del vent del nord, la qual cosa generarà episodis de mala mar, sobretot a la part nord del nostre arxipèlag. Un primer dilluns, com dèiem, que comença a la mirada posada a les mesures anunciades el passat divendres al Consell de Ministres per fer front a la crisi generada per la guerra a l'Orient Mitjà. Les reduccions, per una banda, del preu dels carburants i del gasoil ja s'han començat a notar aquest cap de setmana algunes benzineres. Recordem que el preu s'ha abaratit fins a 20 cèntims per litre i això ha generat una gran afluència, sobretot de públic, a les benzineres de les Balears. Un decret anticrisi que inclou altres mesures, com per exemple la baixada de l'IVA de l'electricitat, del gas també, el 10%. Es redueix el preu dels pèl·lets, de la llenya, mentre que el preu de les bombones de butà i el propà queda congelat fins que el Congrés decideixi si convalida el Reial Decret. Tampoc no es podrà augmentar el preu del lloguer i els contractes de lloguer que acabin ara quedaran prorrogats 2 anys. Serà un dels temes que analitzarem avui a la nostra tertúlia, recordant, avui dilluns, amb els diferents representants parlamentaris. Sense deixar de banda els efectes de la guerra, el president del govern, Pedro Sánchez, ha exigit l'obertura de l'estret d'Hormuz i la preservació dels jaciments energètics de l'Orient Mitjà. Parlem d'aquestes repercussions, Joana.
Així és, bon dia, Marta. Ha estat en un missatge en anglès a les xarxes socials on el president del govern ha destacat l'actual punt o moment d'inflexió global i ha dit que en una escalada major podria desencadenar una crisi energètica a llarg termini per a tota la humanitat. El president ha dit que el món no hauria de pagar les conseqüències d'aquesta guerra. Recordem que ara mateix queden manco de 24 hores perquè aquesta espècie d'ultimàtum que va donar el president dels Estats Units, Donald Trump, qui va amenaçar de bombardejar les centrals elèctriques de l'Iran i també a Teheran, si no es reobre el pas d'Hormuz. Recordant que prop del 20% del petroli mundial passa per aquesta zona concreta, Marta.
No deixant de banda la qüestió crònica de successos, d'un tema del qual mos venim fent ressò durant els darrers dies, el judici per la mort d'un nadó a Porto Cristo. El jurat popular declara culpables els dos principals acusats de l'assassinat de la nounada l'any 2023. Xisco, bon dia.
Bon dia, Marta. Els membres del tribunal consideren provar que tant la mare com el conco llançaren el nadó al contenidor de manera conscient per desfer-se'n i els dos sabien que encara era viva. Per afirmar aquest punt, el jurat popular es basa en les converses de la mare de la criatura amb una amiga. La dona i principal acusada, però, ara mateix es troba en crida i cerca de l'assassinat d'aquesta nounada a Porto Cristo el 2023. Ella és emperador desconegut i, en conseqüència, en cerca i captura després que no va assistir a la lectura del veredicte del tribunal i del jurat. Escoltam el moment en què el jurat arribava en aquesta conclusió.
Los miembros del jurado consideramos probado por unanimidad que Yolanda Moreno y Gustavo Pretel querían causar la muerte de la criatura. Yolanda Moreno entregó el bebé, quien había llorado, es decir, estaba vivo, a Gustavo Pretel, quien se dirigió a los contenedores. Yolanda, siendo plenamente consciente, se ocupó de limpiarse y se desentendió de la criatura. Después de estos hechos, sin acudir a la policía o a servicios sanitarios, abandonaron el lugar de los hechos, de lo cual también deducimos que lo que buscaban era una muerte del bebé. Los hechos declarados probados anteriores, coetáneos y posteriores al alumbramiento, estaban dirigidos a causar la muerte porque nada se hizo, ni siquiera para auxiliarla.
Destacam també una nova reunió aquí a les Balears per les mesures aprovades del govern central per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, precisament avui, Joana.
Sí, Marta, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i també el delegat del govern a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, es reuniran amb patronals i també sindicats. Serà a les 9:45 del matí, d'aquí no res, amb representants de les patronals CAEP i PIMEM i també amb els sindicats UGT i Comissions Obreres. Amb ells analitzaran la bateria de mesures fiscals i també l'ajuda a l'accés a l'habitatge. Precisament d'aquesta qüestió de l'habitatge parlarem amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Tatavui, que avui mos visita a partir de les 11.
Serà a partir de les 11 quan ens visiti, com deies, Joana, recordant que fa només unes setmanes coneixíem que la diòcesi de Mallorca posava a disposició diferents espais i recursos per l'acolliment temporal de les persones afectades pel desallotjament de l'edifici de l'antiga presó de Palma. Aquesta mesura es va concretar durant una reunió entre el bisbe Sebastià Tatavui i representants de diverses institucions públiques. L'objectiu era abordar possibles vies de col·laboració per al reallotjament de les més de 200 persones que residien. El bisbe va subratllar la importància d'afrontar aquest procés des del respecte de la dignitat de totes les persones afectades i també analitzar cada cas de manera particular. Coneixerem en quin punt se troba aquest procés. 9 i 9 minuts, moment per la frase del dia.
I de la frase d'avui és de l'escriptora i divulgadora experta en economia que va dir que si vius per tenir-ho tot, allò que tens mai no serà suficient.
I la gran pregunta en aquest moment, de què parla tothom?
I de Marta Grau, Joana Maria Maroto, estimats oients, estimat públic, d'un estudi que confirma d'una vegada per totes que els doblers sí que donen la felicitat. Els doblers donen la felicitat, etern dilema que potser ara té una nova resposta. Un estudi amb més d'un milió de dades reals qüestiona una de les idees més repetides dels darrers anys, que a partir d'un cert nivell d'ingressos, guanyar més ja no te pot fer més feliç. La investigació ha estat liderada per un científic de la Universitat de Pennsylvania, en Matthew Killingon, que ha analitzat respostes de més de 33.000 persones recollides en temps real a través del mòbil a una aplicació que es diu Track of Happiness. En total, té més de 1,7 milions de registres aquesta enquesta, sobre com se sentien en el seu dia a dia. I la conclusió és clara. En general, com més doblers guanya una persona, millor és el seu benestar emocional. I això contradiu un altre estudi molt influent, recorden, de l'any 2010, que afirmava que la felicitat augmentava amb els ingressos, però només ho varen topar en 75.000 dòlars anuals, perquè aquest estudi va fer als Estats Units. A partir d'aquí, deia que la felicitat com a que s'estancava. Ara, aquestes noves dades apunten que aquest límit no és tan clar per la majoria de la gent. La relació entre doblers i felicitat continua creixent amb els ingressos. Això sí, amb matisos. L'efecte no és igual per tothom. Les persones més infelices són les que menys milloren encara que guanyin més. I a més, els doblers no ho expliquen tot. Factors com les relacions personals, la salut o el sentit vital continuen sent clau. En resum, els doblers sí que importen, i molt, moltíssim, diria jo, i pot ser més del que ens havien dit, però no és l'única peça d'allò que podríem anomenar el trencaclosques de la felicitat. Vosaltres què en penseu, estimades companyes?
Ara jo tinc un dubte existencial. A partir de quin punt és que el doblers no te dona més felicitat? Perquè has dit just a l'inici que deies...
A partir de molt de milions d'euros.
No, se fitxava en sots 75.000 euros.
Anuals, eh?
Anuals, que això era la xifra antiga, i diuen que a partir de 75.000, com que has de tenir prou doblers ja per no deixar de fer feina, però per tenir tot allò bàsic i un cert número de capricis cada any coberts. És a dir, que tu sàpigues que tens el llum pagat, sa casa, sa hipoteca...
Però no
has
de perdre escapat, està molt bé.
Exactament, i que te pot permetre un poble que feis voltos, petita burgesia, que vos podeu permetre una joia, un viatget, ara reforma sa cuina perquè tots aquests mobles m'han quedat antics. Una mica voltos seríeu el paradigma d'aquest estudi.
Si sa gent
però, no,
si
sa gent però l'estudi de Pennsylvania diu que pot ser més de 75.000 euros també te donen felicitat. És el que jo dic. Jo crec que seria bon ric, perquè jo deixaria de fer feina i tot el dia aquesta gent que diu no sabria què fer, jo crec que sabria què fer amb molt de doblers.
Te sabries tractar molt bé.
Exactament.
Seria, no t'avorries.
Seria molt autoindulgent en mi mateix.
Mira, jo crec que tu des trencaclosques és que no s'entens la felicitat sense aquest trencaclosques, perquè clar, tu, per exemple, pots tenir una doblerada, te pots tapar amb tots els doblers que tens, però i si no tens salut, què passa? No t'ha servit de res.
Clar.
I si
com,
estàs...
Perdona, Joana, és com aquella frase de era tan pobre que només tenia doblers.
Exacte. És que a vegades se pot ser pobre d'esperit o pobre de gent.
M'agrada molt quan som tan repel·lents que deim les coses a la vegada. Queda molt bé.
Synchronicity.
Xispites, no?
Exacte. No, però, que arriba un punt de sa vida que tenir doblers també ajuda bastant.
Ajuda moltíssim. I jo crec que fins i tot te diria que més en els temps que corren en aquesta societat que vivim nosaltres, perquè jo he sentit moltes vegades, acabo mare, aquella frase de nosaltres no res érem feliços, perquè abans la societat també era d'una altra manera, no? No hi havia moltes coses de les que nosaltres ara estem una mica avançats,
acostumats. Ens han generat moltes necessitats, com diu
Joana. Exacte, sí. I bàsicament...
Però és vera que no compres la salut, també.
No.
Sí, que...
Però també és vera que una persona que no té doblers moltes vegades tampoc té accés, per exemple, a medicaments, una persona que no pot comprar-se un medicament.
A una bona dieta.
Perquè és vera que aquí tenim salut pública, però també és vera que si tens doblers, per aventura, te pots comprar un medicament que una persona que no té. O, per exemple, sa boca, no? Que és una cosa que no està dins del servei de la sanitat pública. Pues, per aventura, tens un problema molt gran a sa boca i no te'l pots arreglar.
I sense anar més lluny, hi ha molt de medicaments que no els inclou la seguretat social, que que són medicaments que potser pal·lien certs símptomes o que t'ajuden a dur una vida millor. Que els doblers sí que poden sumar en aquest sentit.
I que ja per acabar, el tercer factor, que seria l'amor, és veure que tu pots ser una persona super individualista, independent, o que no necessites d'estar en parella, per exemple, però no tenir ningú, ni família, ni amics. Vull dir, això també crec que és molt important, perquè és que si no, que ets un...
Però si haguéssiu de posar ordre, la pregunta que sempre se fa en aquest casos, si haguéssiu de posar ordre a salut, doblers, amor, quin seria el vostre ordre de factors?
Jo alteraria un factor, jo diria salut, amor i doblers.
Igual.
Sí. Bé, no sé.
I és ben vera, Xisco. O tu alteraries aquest procés?
Home, que Xisco diria doblers, amor i
per favor, una cosa, no intentis vendre una imatge de mi que no és certa. No, però jo crec que posaria salut, doblers i amor.
Talment ho diu la cançó. Salut, dinero i amor.
Jo és que som molt d'Ana Cristina i los Estop.
I de ja està.
Serà una de les reflexions del dia. N'hi haurà molt més en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, també Yolanda Ruiz a la producció i Anas Parnissú. Començam la setmana, començam el dilluns.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia. Recordem a oients i espectadors que avui és dilluns, avui és la tertúlia en què analitzem els temes de l'actualitat amb els diferents portaveus parlamentaris. En ordre de representació al Parlament, saludant Pedro Álvarez, diputat del Grup Parlamentari Popular. Bon dia, senyor Álvarez. Saludant Mercedes Garrido, diputada del Grup Parlamentari Socialista. Bon dia, senyora Garrido.
Bon dia.
Manuela Cañadas, diputada del Grup Parlamentari Vox.
Bon dia. Buenos días.
Lluïsa Pesteguía, del Grup Parlamentari de Més per Mallorca. Bon dia.
Bon dia.
I ens escolta Joana Gomila, diputada del Grup Parlamentari Mixt per Més per Menorca. Bon dia, senyora Gomila.
Hola, molt bon dia.
Com no podia ser d'una altra manera, avui hem de parlar dels temes que duim pràcticament a parlar dels darrers dies, de les mesures anunciades pel president del govern, Pedro Sánchez, davant dels conflictes internacionals. Sabem que els diferents governs han preparat un pla de mesures per poder pal·liar aquesta crisi que està afectant tant de manera global. Recordem el divendres, ens varen fer ressò de tot el que passava al Consell de Ministres i com finalment es va presentar el programa amb retard per les discrepàncies que va haver respecte als continguts que tenien els seus socis de sumar. Resumint de manera ràpida, les mesures finalment consisteixen en rebaixes del 10% de l'IVA dels carburants, de la llum, del gas, finalment un segon decret, que era aquest, el que se va trobar una mica en sortir respecte a les mesures relacionades amb l'habitatge que proposava sumar, com per exemple la pròrroga i congelació dels lloguers que acabin enguany o l'any que ve. Un paquet de 80 mesures que mobilitzarà 5.000 milions d'euros. És el primer tema que abordam en aquesta tertúlia, fent una primera ronda de valor començant per el senyor Álvarez.
Sí, gràcies. Bé, el primer que jo m'agradaria deixar clar, posar aquí damunt la taula, és que la qüestió de la guerra d'Iran és un repte, és un repte que hem d'assumir tots com a comunitat internacional, evidentment pels efectes que tindrà damunt dels mercats, damunt dels comerços, damunt les butxaques de les famílies. Evidentment, estem parlant d'un país productor de petroli, tots sabem quina és la nostra situació energètica en aquest àmbit i bé, i la setmana passada vàrem veure un Consell de Ministres que va començar molt dividit, un Consell de Ministres que pràcticament se radiava en directe a través dels diversos mitjans de comunicació, i llavors se demostrava que no hi havia una posició clara del govern de l'Estat a l'hora de prendre aquestes primeres mesures que han de fer d'escut per poder donar resposta tant en els sectors productius com a les famílies. Ara bé, dit això, des del Partit Popular sí que veiem amb bons ulls i estem contents de que des del govern de Pedro Sánchez s'hagi escoltat en el Partit Popular. Sánchez encerta quan pren mesures que proposa el Partit Popular, com per exemple aquesta rebaixa del 21 al 10% dels imposts de si van en aquest cas per el cas de la factura de l'electricitat, o també totes aquestes mesures d'impuls en tots els estratègics, ja sigui agricultura, transport, mercaderies. Evidentment, aquest àmbit mos afecta molt a les Illes Balears com a comunitat insular que som. Nosaltres depenem molt del tema de la importació energètica i també de les mercaderies per les característiques insulars de la nostra autonomia, però sense cap dubte és una primera passa que s'haurà de complementar per altres iniciatives des del govern de les Illes Balears i d'altres administracions.
Senyora Garrido, sobre les mesures anunciades per al govern de Pedro Sánchez just el divendres en el passat Consell de Ministres.
Bé, estem... El president Sánchez ha pres una sèrie de mesures, sobretot per pal·liar els efectes d'una guerra totalment injusta i totalment il·legal. Una guerra apoiada en un primer moment sense cap tipus de matisos per part dels partits de dretes i que després, a la vista de les conseqüències i a la vista també de com se posicionava la comunitat internacional, han començat a matisar o han començat a canviar una mica la seva postura, sobretot el Partit Popular. Aquestes mesures van sumar en tots els efectes d'aquesta crisi, se van sumant en els efectes que ja han patit en la guerra d'Ucrania, i crec que també se li va donar una resposta adequada, o molt més lluny en els efectes que varen patir aquí en la Covid. Les mesures que planteja el govern d'Espanya en aquest moment van dirigides en aquells sectors que són els sectors que se veuen molt més afectats per aquesta crisi, que sobretot és una crisi del petroli, perquè és allà on s'està jugant tot aquest partit. Des del govern d'Espanya s'ha agafat el bou per les banyes, s'han posat a fer feina, i ara mateix tenim mesures que afecten un 0,6% és a dir, les conseqüències anaven a afectar a un 0,6% del PIB, i tenim mesures que a Balears superaran els 70 milions d'euros en quant a afecció d'aquí a dia 30 de juny, que és quan en teoria acaben, si no s'han de prorrogar perquè hi hagi més efectes. I el govern d'Espanya s'ha posat a fer feina, mentre que el govern de les Illes Balears va llevar xata al Carib. Aquesta és la gran diferència. Tenim les mesures del govern d'Espanya damunt la taula. En aquest moment, mentre nosaltres parlam, la secretària d'Estat i el delegat de Turisme i el delegat del govern de les Illes Balears estan reunits en tots els sectors socials i econòmics de les nostres illes per explicar aquestes mesures i per escoltar què necessiten més, perquè no són suficients.
Després d'analitzar mesures... aquestes crítiques, de fet, hem dedicat una part final per analitzar aquestes crítiques i podrem reprendre aquestes.
Bé, però aquestes mesures, les mesures del govern d'Espanya, s'han de veure complementades per força amb mesures autonòmiques, però també amb mesures per part dels consells insulars. Aquests sectors no únicament s'han de veure, han de veure garantida la seva supervivència des del govern d'Espanya, sinó que totes les administracions els han d'acompanyar. I això és el que no hem vist fins ara. La presidenta Valle, però és que el president del Consell de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de Formentera, estan totalment desapareguts, també.
Focalitzant-nos en les mesures, en el contingut d'aquestes mesures, i després anirem ampliant altres subtemes, senyora Canyades, respecte a la decisió que es va prendre al Consell de Ministres el passat divendres.
Bueno, ya está bien que el señor Sánchez del Consejo de Ministros trabaje, porque llevan años sin presentar presupuestos, incumpliendo la Constitución sistemáticamente, y aquí no pasa nada, porque claro, la doble vara de medir de la izquierda es esta. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero el resto, a la que uno cumple con su agenda, tenemos que criticarlo. Muy preocupado no debe estar el señor Sánchez cuando se ha ido a pasar el fin de semana al Valle de Arán. Todas las medidas que se puedan tomar desde el Gobierno Nacional, que es su competencia, son bienvenidas. Y si escucha a los partidos que realmente defienden la economía, no como ellos, evidentemente le irá mucho mejor. Pero lo que tiene que hacer es trabajar. Y es presentar presupuestos y no gobernar a golpe de decretazo y a golpe de utilizar cualquier guerra, que cualquier cortina de humo al señor Sánchez y al PSOE le viene de maravilla, porque así se oculta toda la corrupción que tienen y todos los casos que le salpican dentro de no solamente la familia del presidente, sino de todos los ministerios. Pero realmente deja poco margen, o sea, realmente las comunidades autónomas tienen poco margen. Sí se podrá presentar algún paquete de medidas medidas relacionado con IRPF, que es a lo único que se podrá llegar prácticamente, creo, según escuché el otro día al señor Costa, dentro de lo que es una autonomía. Pero lo que no pueden hacer es criticar lo que ellos hacen mil veces peor. Porque esto es absolutamente tomar el pelo a todos los ciudadanos. Le podemos recordar a la señora Garrido del Partido Socialista, cuando estábamos todos encerrados, muertos de miedo y sin mascarillas, la presidente Armengol estaba de copas en un bar.
De totes maneres, un incís breu. A mi m'agradaria que en aquesta primera ronda valoràssim les mesures de...
És que estamos valorando, que com no treballa... Estamos valorando.
En les crítiques de les agendes, etc.
Exacto,
només
però...
Només perquè la població tingués en compte de quina manera
exacto,
veu el govern aquestes mesures.
Exacto, és que és
perquè
la població tenga en cuenta las cortinas de humo que montan. Entonces, lo que no puede ser es criticar lo que ellos hacen peor. Y evidentemente, le repito, las medidas siempre todas son bienvenidas, pero es exclusivamente competencia nacional. Luego, a nivel de comunidades autónomas, alguna cosa se podrá hacer para paliar estos efectos. Que ya en las comunidades donde se gobierna o se apoya al Partido Popular por parte de Vox, se han tomado medidas y se tomarán.
Senyor Pesteguilla, focalitzant en el paquet de mesures, crec que és important per la població saber com s'afrontarà aquesta crisi, si poden anar de la mà al govern central, govern autonòmic, crec que són les mesures que realment interessen a la població i després, si li sembla, entrem en altres tipus de controvèrsia. Primer paquet aprovat del passat divendres, ja s'ha començat a notar en reducció de l'IVA de la benzina, etc. Una primera valoració al respecte.
Jo crec que hi va haver una resposta per part del govern central, varen viure en directe, per tant no és cas secret que hi va haver certes discrepàncies entre l'abast d'aquestes mesures entre els diferents socis del govern. Jo crec que això no és dolent, el senyor del Partit Popular, el senyor Álvarez, com que no tenien clar, home, no, simplement parlaven de quin havia de ser l'abast. Jo crec que qui no ho té clar és qui no presenta cap mesura. Aquesta és una altra cosa que en parlarem després, que és qui encara no ha fet cap passa ni ha donat cap certesa a la ciutadania. Jo crec que en aquest paquet en què hi va haver dos decrets lleis, qual cosa jo crec que és un desencert, si me permeten comentar-ho, crec que hauria d'haver un únic decret llei de mesures anticrisi, però d'aquests dos decrets lleis van anar enfocats en dues realitats diferents. Una és la resposta immediata, en els efectes immediats que té aquesta guerra, que quan deia el senyor Garrido no només és injusta, sinó que és il·legal a totes i que ens ha abocat a un món més incert i a una situació econòmica més precària a la immensa majoria del món, a part de les morts directes que pugui causar. I per exemple, hi ha les baixades d'impostos en els combustibles i que segurament s'hauran d'anar ampliant a mesura que passin les setmanes. I després n'hi ha que són d'abast més estructural, com puguin ser les mesures que afecten en l'habitatge, que aquestes efectivament són molt importants, perquè una persona pensar que el mes que ve li pot caducar el lloguer i li poden pujar un 100% el preu del lloguer, evidentment és una situació que se pot veure afectada per la guerra, que se veurà afectada per la guerra, però que és estructural i que el manco li dona un respir a totes aquestes persones. En aquest camp de les mesures estructurals han d'anar, forçosament han d'anar de la mà totes les administracions. I aquí jo me'n recordo, el senyor Garrido se'n recordarà, en la Covid, la comunitat autònoma va prendre, jo crec que una trentena de mesures per pal·liar la crisi, perquè no tot són baixades d'impostos, hi ha mesures d'acompanyament a la ciutadania per donar-li certesa i donar-li seguretat quan ho passa malament. I ara mateix això no ho estem trobant ni de les autonomies, ni dels consells insulars, i crec que és important cridar en aquesta deixona de que cadascú en el seu àmbit de competències, perquè no tot és baixar impostos, hi ha mesures d'acompanyar la ciutadania quan té incerteses i ho passa malament, que ara mateix no s'està donant, i crec que hauria d'haver una crida a la responsabilitat, que jo al manco intent fer.
Senyora Gomila, al seu torn, l'escoltam.
Bueno, bé, com ja vam dir un poc la setmana passada, el primer que crec que hem de fer és condemnar i rebutjar aquesta guerra, una guerra que vulnera tots els drets internacionals i la sobirania dels diferents pobles i que no duen més que en el sofriment de la població, haver-hi mort, de destrucció de territori, i tot per interessos polítics i econòmics, sobretot, i per motius especulatius i de poder, que no té res a veure en absolut amb voler restituir una democràcia, un sistema que no sigui antidemocràtic. perquè és ben curiós que quan d'alguna manera es fa aquesta guerra es fa uns països molt concrets, es fa uns països molt concrets que per casualitat tenen petroli, tenen gas o bé altres matèries primeres que interessen en els països que comencen aquesta guerra. I això en cap cas, evidentment, vol dir que estarem d'acord amb el règim de la República Islàmica de l'Iran, un règim que sabem que és antidemocràtic i que no fa més que reprimir a tota la població civil. I com ja vam dir, aquesta guerra té conseqüències en el propi Iran, però també té conseqüències en el món, en particular en aquestes illes, i per tant entenem que s'havien de prendre tota una sèrie de mesures per part del govern balear i també per part del govern de l'Estat. En aquest cas, el Consell de Ministres va aprovar aquestes mesures, que entenem que són unes mesures similars un poc a quan hi havia la guerra d'Ucraïna, i que per part nostra entenem que són unes mesures adequades per poder anar tirant endavant. M'ha fet un pot de gràcia el senyor Pedro Álvarez quan diu que el govern de Pedro Sánchez aprova les mesures del PP. Curiós, perquè deu aprovar les mesures del PP allà, perquè aquí, de moment, en el govern balear, d'aquí, deu ser que no en tenen, perquè, de moment, no n'han aprovada ni una. I respecte un poc a el que relleven de la discrepància entre els socis de govern, és que, de fet, són socis de govern, i si són socis de govern, precisament és perquè en alguns temes no estan d'acord o ho farien d'una altra manera. I, senzillament, hi ha uns pactes de govern en els quals compleixes per poder anar governant i per poder donar respostes a la ciutadania. Jo penso que les mesures d'habitatge haurien d'haver anat dins el mateix decret que s'ha fet de les mesures anticrisis, per ser unes mesures importants, per ser un dels problemes que ara tenen els ciutadans d'aquestes Illes Balears i d'Espanya en determinats territoris per accedir a l'habitatge. Entenc que l'estratègia de fer-ho en dos decrets és per la situació que hi ha en el Congrés dels Diputats, on segurament amb unes mesures de l'habitatge dins el mateix decret no haurien sortit endavant, i segurament en dos decrets el manco ses relacionades amb el que és la millora d'eficiència energètica, de reduir la factura de la llum o etcètera, sí que es donaran, tiraran endavant, i ses altres no. Nosaltres ens sap greu que aquestes mesures de habitatge per fer que tots els ciutadans puguin tenir accés a un habitatge, que és un dret que tenim i que no hauria de ser un bé per especular, no es duguin a terme en el mateix decret i segurament no siguin aprovades.
Ja que vostès han plantejat també en aquesta primera ronda les mesures del govern autonòmic, aprofit per introduir aquest punt en concret, si haurien de complementar aquestes mesures del govern autonòmic, les mesures del govern central, si se podrà concretar abans de Setmana Santa i per on passaran, senyor Álvarez.
Sí, jo crec que sense cap dubte s'han de complementar les mesures del govern central amb un paquet de mesures des d'aquí, des de les Illes Balears. Ara bé, és un tema que és tan complex que jo crec que han de tractar, amb un nivell de seriositat important i no recórrer a discursos fàcils i no recórrer en aquestes tertúlies de xapa, de manifestació i d'eslògan fàcil. Ho dic perquè la guerra va començar el 28 de febrer. Avui som dia 23 de març. Jo recomanaria als contertulis de l'esquerra, en aquest cas, que revisassin quan se varen adoptar les mesures per la guerra d'Ucraïna. I llavors aquí damunt hi ha una altra diferència. La senyora Garrido feia referència en el Partit Popular, en el suport de la guerra. El Partit Popular no dona suport a cap guerra. Totes les guerres són injustes. A totes les guerres hi ha víctimes civils. A totes les guerres els més dèbils pateixen. Ara bé, el que no poden tenir tampoc és una equidistància entre un govern dels Estats Units, que es veu que té un president un poc particular, que no ha adoptat una posició en respecte, diguem, al dret internacional, amb una dictadura teocràtica a la qual se pengen homosexuals, a la qual s'ha anat per cuidats intensius assassinant a tots els dissidents que s'havien manifestat durant la revolució de fa un pocs mesos, o bé, ara mateix s'ha condemnat a mort i s'ha practicat l'execució de campions internacionals i de referents de la joventut d'aquest país. Dit això, governar no es posa a ser una xepa, no és sortir a una roda de premsa maquillat fins a dalt a dir que estoy muy enfadado per no fer res. Les mesures que ha adoptat el govern de l'Estat, jo els aplaudia amb el sentit de la baixada de impostos a l'àmbit, per exemple, dels carburants, a l'àmbit, per exemple, de l'electricitat, a la bonificació que s'està fent del dièsel per pescadors, per pagesos, però a més mesures del Partit Popular han parlat de reduir impostos de la producció de l'energia elèctrica, de promocionar encara més la qüestió dels combustibles alternatius, la revisió de l'IRPF, i clar, si hi havia totes aquestes discussions, a part de que és perquè dos socis de dins d'un mateix consell de ministres després d'un Consell de Govern és perquè tenim un govern que està en una respiració assistida. Tenim un govern que no pot dur endavant, no pot dur endavant una majoria parlamentària a la qual se convalidin les mesures que s'aprenen per un decret. Perquè un decret s'ha de convalidar. I clar, si s'adopten segons quines mesures i llavors no se convalidin en el parlament, què passa? Estem generant falses expectatives a la ciutadania. Per tant, crec que hi ha una diferència molt important i a cap. El govern de l'Estat ha presentat un decret i ara vol dur a convalidar en el Congrés dels Diputats. Nosaltres considerem que la casa no s'ha de construir per la teulada, que primer és diàleg social i és el que ha fet el govern de Sergi Balès. Durant la setmana passada, parlant amb els sectors productius i amb els sindicats i veure quin paquet pot complementar les mesures preses per l'Estat a nivell d'aquí a Sergi Balès.
Senyora Garrido.
Jo que el senyor Álvarez ara m'ho xerri de ses bones relacions de societat, deu ser ses bones relacions que tenen amb vots, perquè jo me'n record del senyor Costa dient jo pensava que teníem un pacte, efectivament, pensava que tenien un pacte, així com han funcionat vostès. Quan hi ha dos partits que governen de manera conjunta, els dos partits a vegades tenen distintes maneres de veure com s'ha d'afrontar un problema. Lo important aquí és que s'ha arribat a un acord entre el PSOE i Sumar. I lo important aquí és que aquestes mesures se ratifiquin en el Congrés dels Diputats. La senyora Cañadas ha dit per dues vegades bienvenidas sean todas las medidas. Això m'imagino que deu ser que els votarà a favor el diputat que té vots per Balears en el Congrés dels Diputats, perquè si són bienvenidas deu ser que el seu partit li donarà suport. També espero que el Partit Popular li doni suport en aquestes mesures, a totes les mesures, perquè aquí no únicament se trata de prendre mesures per davallar impostos, que és l'única recepta que té el Partit Popular. Qualsevol cosa que li passa per davant, la recepta que té davallar impostos, davallar impostos, davallar impostos, la deflació de l'IRPF serà el que ens proposarà el senyor Costa aquesta setmana per lluitar contra la crisi. El que s'ha de fer és acompanyar les famílies que se veuen molt afectades, no únicament per l'increment del preu de la benzina, no únicament per l'increment del preu del transport, sinó que se veuen molt afectades en el seu dia a dia, en el preu de la compra. Se veuran molt afectades en el preu del lloguer, se veuran molt afectades en el preu de les hipoteques. I això plou damunt banyat, perquè aquí ja se veuen molt més afectades que la resta de l'Estat. Per tant, les mesures que prengui el govern de les Illes Balears han de ser mesures efectives. No poden anar únicament a l'IRPF. No vull deixar de contestar el que deia el senyor Álvarez de la guerra. L'equidistància, senyor Álvarez, és posar-se de vora d'un senyor particular. No, no. En Trump no és particular, és un bel·licista que està duent el món sencer a la guerra. I mos està duent a tots a una crisi que ningú havia demanat. I jo record com el senyor Feijó, quan va començar aquesta guerra, va dir antes que el derecho internacional están los derechos humanos. Ara ha canviat una mica la postura perquè li han dit tots els partits de dretes d'Europa que la cosa no anava per aquí. Les mesures del govern, nosaltres hem fet una proposta com a mesures que s'ha de prendre a nivell autonòmic. I hem fet la proposta consensuada tant amb empreses com amb sindicats. Han d'anar a les hipoteques, han d'anar en el preu del transport, han d'anar a la matèria primera.
Molt breument, dic.
Han d'anar a les matèries primeres, per tant, agricultura i pesca. Han d'anar a ajudar a tots els sectors. Han d'ajudar sobretot en els transportistes, perquè els preus que costa dur qualsevol tipus de matèria des de la península fins aquí se veuran incrementat molt més i no poden assumir aquests preus els ciutadans d'aquestes
línies.
Aquestes han de ser les mesures.
Muchas de las cosas que están pasando ahora no pasarían si no hubieran entregado la soberanía energética de todo nuestro país a intereses extranjeros. Y el problema no es la guerra de Irán en la bajada de impuestos. El problema es la voluntad política. De hecho, el Partido Socialista, este gobierno que pacta con todos estos partidos que odian nuestra nación, ha subido más de 60 veces los impuestos a los españoles. La recaudación que se ha recibido este año es el récord histórico de toda la historia de España. Por lo tanto, ¿dónde está el dinero de esta recaudación? ¿Dónde está esta bajada de impuestos que no quieren? Porque evidentemente lo que están robando a manos llenas es lo que les impide bajar, porque los ciudadanos no estamos viendo. Se suben impuestos, pero no estamos viendo que vayan para sanidad, que vayan para educación. Bueno, sí, van para la sanidad gratuita de todos los que invadan nuestras fronteras. Esto sí, colapsando la sanidad y todo lo que está pasando en nuestro país. Utilizan el tema geopolítico para hacer cortinas de humo de sus propias miserias dentro de este gobierno. Y esto es lo que hay que explicarle a los ciudadanos, que no basta con ponerse estos eslogans vacíos, estas chapitas de no a la guerra. No ha funcionado, el no a la guerra no ha parado ni una guerra, ni ha parado la subida de impuestos, ni ha parado las cestas de la compra. Más de 60 veces ha subido el Partido Socialista y todo este gobierno los impuestos a todos los españoles. Dice, a ver si aprueban el decreto. Bueno, ya veremos, porque como dentro de los decretos meten, vamos a colocar y blindar el puesto de algún familiar de Sánchez, pues habrá que leerse los decretos. Es que en este país hay que explicarle a la gente que muchas veces no se aprueba una cosa, que luego te dicen, han votado no a las pensiones. No, es que detrás de las pensiones había cosas peores que se tenían que normalizar, y esto es lo que no se va a normalizar. Hay que leerse todos los decretos, letra a letra, y ver lo que luego te quieren meter en estos decretos, que no tiene nada que ver con los intereses de todos los ciudadanos.
Señor Castellía.
Sí, el senyor Álvarez, és que si no fos prou seriós el tema, seria de xiste. Diu, no s'han entès els partits del govern espanyol amb la transició energètica, amb les fonts d'energies energètiques alternatives en el petroli. Quan ells varen llevar un títol sencer d'un decret llei, perquè vos els hi va tombar, han llevat un títol sencer per fomentar les energies renovables.
Claro.
Estem parlant de ser mesures del govern Sánchez, senyor Castellà.
Que si depenen massa d'estudis...
Estem parlant de ser mesures del govern Sánchez.
No, no em parlar de les coses estructurals. Vostès perquè van llevar un títol sencer...
Ara l'explicamos.
Vostè estava en contra. Ells l'havien posat en el títol, en un títol. Vostè li estava en el decret llei, i ells eliminen aquest títol, que primer volien aprovar. Per què?
Hi ha una diferència fonamental,
no,
senyor Castellà. I sap quina és? Que vots
no
i el Grup Popular tenen majoria absoluta en el Parlament i el govern de PSOE i Sumar és en minoria parlamentari.
Clar, sí,
que ha de pactar amb 8 partits
bé,
per convalidar les mesures. Quin diàleg és això?
No s'entenen els seus socis i per això no fan la transició energètica. Queda molt clar.
Ni l'Aran.
En qualsevol cas...
Ni l'Aran. No s'entenen, senyor Álvarez, no més mínim.
Ara vamos a explicar-lo.
No s'entenen,
no més mínim. No, perquè la seva postura està clara.
Ara lo vamos a explicar.
La seva postura està clara. Ara, la del Partit Popular canvia i, per tant, no està clar i no ha aconseguit una majoria parlamentària.
I manda els vots.
Però per la transició energètica
i
per les mesures en contra de...
En
contra de la senyora Cañadas, per favor.
Utilitzi el cor.
Utilitzi el cor.
Perdone, senyora Pestellas, que estan hablant tots.
Mantenguin el respecte i
seguessin
el torn. I senyor Pestellas.
En qualsevol dels casos... vostè ha triat perquè mesures per fomentar les energies alternatives en el petroli ha una majoria grandíssima en el Parlament. I hem presentat unes esmenes, veurem que vota el Partit Popular, perquè
contra.
Per aquestes deixones hi ha una majoria aclaparadora en el Parlament, si el PP va votar a favor. En qualsevol dels casos, jo insisteix en que hi ha d'haver mesures per fer front als problemes concrets que pateix la gent i d'acompanyament. Aquestes, bàsicament, són competències que estan en mans de la comunitat autònoma. I això, el que me sap greu, senyor Álvarez, i ho penso sincerament, que no és perquè hagin retardat les mesures per fer un diàleg social, perquè el diàleg social l'han fet, el govern està preparat, vostès estan esperant que la senyora Prens torni de viatge, perquè les pugui anunciar ahir amb una roda de premsa. I això ho veu tothom. I això és el que sap greu, que en el Consell de Govern de divendres de la setmana passada, quan sortís el vicepresident, que es porta vot del govern, i pot presidir perfectament un Consell de Govern, no anunciat ja un paquet de mesures, que després s'hauran d'ampliar si la guerra segueix. Evidentment que la guerra s'haurà d'ampliar si segueix. Les mesures s'hauran d'ampliar si la guerra segueix. Però és que n'hi ha que ja se necessiten a dia d'avui. És que el sector primari, que és una competència que tenen el govern de les Illes Balears amb exclusiva, ho està passant malament avui, no la setmana que ve. I, per tant, tothom està veient que estan a la inòpia, a veure, esperant que arribi la senyora Prens perquè ella pugui sortir i penjar-se totes aquestes medalles.
Darrera aportació abans d'anar a publicitat, senyora Gomila.
Bueno, trobo molt curiós que el senyor Pedro Álvarez digui que clar, és un tema complex, que s'ha de tractar amb seriositat, hora de prendre mesures per part del govern balear, però és curiós que el govern balear s'ho ha de prendre amb seriositat, ho ha de tractar de manera més pausada i amb el diàleg social a un tema complex i, en canvi, no fan més que demanar urgència en el govern de l'Estat. És que allà l'Estat no deu ser un tema seriós ni un tema complex i, en canvi, en el govern balear sí que ho és. Per tant, això, evidentment, no és més que una excusa de mal pagador per no batrejar les mesures que serien idònies. I és evident que les mesures que pot prendre el govern de les Illes Balears arribaran tard, és evident. I sabem també que les competències que té el govern balear són limitades, però això no vol dir que no puguin donar o que no es puguin prendre mesures relacionades amb ajudes i polítiques més sectorials a les empreses, a les transportistes, a les coberts, a la pagesia, en el sector pesquer, o bé ajudes energètiques per millorar l'eficiència energètica i reduir la factura del llum d'empreses i pimes, o prendre mesures estructurals, com bé explicava el senyor Apesta Guia, on qualsevol cosa que ratlli d'energia neta i de pacte 2030, com que Vox en això li té pànic, llavors el PP li compra el seu missatge i també forma part ara del programa del PP, que segurament no devia estar en el seu programa electoral, però que igualment compleixen per poder tenir a Vox en el seu costat, quan amb moltes mesures relacionades amb energia neta, per exemple, la resta de Parlament hi podria estar segurament d'acord i, per tant, aquesta majoria parlamentària existiria. És un tema complex, clar, és un tema complex. La guerra en si és un tema complex, senyor Álvarez, no un repte que hem d'assumir tots. Una guerra no és un repte. Una guerra és una guerra. Una guerra que malmet a tots els ciutadans i que fa que hi hagi que prendre una sèrie de mesures econòmiques arreu de l'Estat i també aquí a les Illes Balears. De moment l'Estat n'ha preses, el govern balear ja va en retras. I la complexitat i la seriositat del tema ho és aquí i ho és en el govern de l'Estat. El que no val que el PP tingui dues vares de medir en funció de si governen o no governen en el Parlament o en el Congrés.
Hem d'anar a publicitat, són les 9:46. Tot d'una reprenem aquesta tertúlia amb els diferents portaveus parlamentaris, com sempre, aquí al dia a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Tornem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este día es que mientras en Baleares ya somos objetivo terrorista, mientras Irán promociona su turismo de muerte, amenaza los destinos turísticos preferidos de los americanos. Eso dice la noticia. Probablemente significan todos aquellos como nosotros, que no solo se rodean de sol y playa, sino donde además les pille cerquita. A cambio, Trump amenaza ahora mismo las eléctricas si no se abre el MUZ. Extraña coincidencia entre las guerras y las Semanas Santas. Al final la religión habrá dejado de ser el opio del pueblo para convertirse en la heroína del barrio. Pobre, nunca mejor dicho, como esas ayudas anunciadas por el presidente señor Sánchez. El titular es que está enfadado. Eso ha dicho. No se sabe si con la guerra mora o con la del frente de sus socios de gobierno. Había más riesgo de explosión en las medidas del asustado con los ayatolás de Sumar, con sus socios de desgobierno, que con los descuentos de los impuestos de las gasolinas. Un plan anticrisis que desata una crisis de debilidad, más después de no aprobar unos presupuestos desde el año 22 y donde las propuestas iban en la misma línea fundamentalista de siempre: salvarte de los desalmados empresarios que se benefician durante estas crisis. Adelantamos ya la necesidad de una ley de precios para situaciones excepcionales. No para regularlos e imponerlos, sino para ordenar sectores, priorizar ayudas y adelantarse objetivamente al caos de las dificultades mundiales. Dices crisis y la pregunta es, ¿qué crisis? Y ya mañana, siempre en la primera línea.
Són les 9 i 48 minuts. Encara amb aquesta recta final de la tertúlia amb els diferents portaveus parlamentaris, just per recuperar un tema que, tot i que ha sortit just a l'inici d'aquesta tertúlia, parlant de crítiques i controvèrsia. En aquest cas, les darreres han estat suscitades per part del Partit Socialista al viatge de la presidenta del govern, Marga Provença, a Santo Domingo. El motiu de la presidenta era per donar suport al teixit empresarial balear a la regió i el contacte amb la comunitat emigrant a través de les diferents cases regionals, cases balears. En aquest cas va ser, com dèiem, no?, molt criticat per part de l'oposició, per el Partit Socialista, considerant que no era adient en una setmana on es parlaven de les mesures per pal·liar la crisi. Per altra banda, també ha hagut crítiques contra l'agenda de la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ja que el Partit Popular considera que deixa de banda la responsabilitat ministerial per assistir a rodes de premsa del partit a Palma. Ara, si vostès tenen temps per analitzar aquestes agendes, tot i que, com deien, ja ho han apuntat a la primera intervenció d'aquesta tertúlia, començant pel senyor Álvarez.
Sí, jo crec que aquí tenim, i els balers tenim una esquerra que està massa acostumada a tractar la ciutadania com si no conegués l'actualitat i les realitats dels fets. És un fet incontestable que en aquesta comunitat autònoma, els presidents de la comunitat autònoma, han fet viatges a l'exterior durant totes les legislatures. Això és un viatge en el qual la presidenta tenia programat acudir a República Dominicana i a Puerto Rico. És un viatge que, com tots vostès saben, o qui no ho sap, s'ho podrà imaginar, no se planifiquen d'un dia per l'altre, i per part de l'esquerra s'ha intentat crear una polèmica a on en realitat no hi ha res. La presidenta, com bé deia vostè, s'ha trobat amb empresaris, s'ha trobat amb oriunds d'aquesta terra, de les Illes Balears, per exemple, en el Congrés de Cases Balears a l'exterior, trobades a la mateixa ambaixada espanyola, trobades amb autoritats d'aquests països, i la presidenta és en aquests dos països del Carib amb una agenda clara, transparent i pública. I, per contra, mos trobam a una secretària d'Estat de Turisme que coincideix ser la vicesecretària general del Partit Socialista, la número 2 d'Armengol, la presumpta hereva a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears, que, clar, amb un sou públic de secretària d'Estat, com a màxima responsable del turisme a nivell del govern d'Espanya, en lloc de dedicar-se a fer aquesta gestió, s'ha dedicat a fer mítings i a fer tours per difondre el missatge del Partit Socialista. I això no se pot comparar. La senyora Garrido, ja a la primera intervenció, se moria de ganes de xerrar de la batxata. La batxata va ser un fet a una casa regional que ni s'ha publicitat, ni s'ha mostrat, li varen intentar fer-se gràcies a la presidenta i vostès van aprofitar per fer completa i absoluta demagògia. Comparar això amb una secretària d'Estat que dedica la seva jornada laboral a fer mitins del Partit Socialista i que el seu únic bagatge a nivell de les Illes Balears ha estat d'un mos turisme d'Israel, a fer promoció de les Illes Balears a Israel quan intentaven fer boicot a Israel i llavors inaugurar un parador a Eivissa, doncs jo crec que no se pot comparar, han de ser un poc seriosos.
Senyora Garrido, el seu torn.
Jo crec que és pueril l'actitud del Partit Popular amb aquest aspecte. Molt pueril, senyor Álvarez. Lo que tenim ara mateix és que el teixit empresarial a Balears necessita que la seva presidenta estigui aquí per afrontar una de les majors crisis que té per davant i que, per lo que veiem, no aturarà per ara, sinó que anirà més. Mentrestant, la seva presidenta està suposadament donant suport en el teixit empresarial de República Dominicana i de Puerto Rico, però no en el d'aquí. I ho fa ballant. Mentira. Perquè a vostè els hi pot agradar més o manco. Però el que no li agrada a la ciutadania d'aquestes illes és veure que no arriba a final de mes, que no pot omplir el depòsit de benzina del cotxe i que la seva presidenta està prenent classes de bachata. Perquè això, a part de pueril, com li dic, per una banda, és irresponsable i és frívol davant la situació que tenim per davant. La secretària d'Estat de Turisme, ara mateix, avui, està reunida en el delegat del govern en tots els sectors econòmics i els sindicats d'aquestes illes, per saber quines mesures més necessiten per afrontar aquesta crisi. La secretària d'Estat, dijous passat, estava en el Congrés fent una compareixença i explicant l'estratègia de turisme del govern d'Espanya. Qui no hi havia en aquella compareixença era el senyor Marí Bossó, que a l'hora baixa, quan va veure que la secretària d'Estat se reunia en els sectors econòmics aquí a Balears, va sortir dient que demanava una nova compareixença de la senyora Sánchez. Per què? perquè no hi va ser el senyor Marí Bossó en el moment que li tocava ser en el Congrés dels Diputats quan la senyora Sánchez feia la seva compareixença. Li repeteix.
La compareixença l'han demanat
actitud,
perquè no estan donant l'agenda de la secretària d'Estat.
La seva actitud, senyor Álvarez, és pueril. Fan empagaïr.
Pueril és vendre vostès, que es dies a les 2 euros a responsabilitat de la senyora Proença.
Fan empagaïr. Que la presidenta vagi a menoxigen. No arriba. Si la presidenta... Que la presidenta vagi mentre la gent no arriba a final de mes... És frívol i irresponsable.
Es queden 6 minuts, repartim el temps, senyora Cañadas.
De verdad, me daría vergüenza...
Es queda vergüenza.
Me daría vergüenza estar aquí defendiendo con la hemeroteca que tienen ustedes en su gobierno. Me daría vergüenza. Porque la hemeroteca hace que los ciudadanos dejen ya de votar según qué partidos y según qué proyectos. Porque es alucinante. O sea, está usted hablando, aquí el que tiene que estar es Sánchez, que está en el Valle de Arán. O sea, ha ido a pasar el fin de semana en el Valle de Arán. La que tenía que estar en momentos puntuales cuando hubo denuncias...
¿El Valle de Arán está en República Dominicana o en Cataluña?
No me interrumpa, señora Garrido, que usted habla de educación y no la tiene. Está usted hablando como si fuese aquí que ha pasado una catástrofe como la de San Llorenç. Que estoy convencida que la señora Provence hubiese cogido un avión y hubiese vuelto atrás. Está usted hablando como si la guerra de Irán, que evidentemente tiene unas consecuencias económicas, fuese que unos mallorquines han perdido la vida aquí y que tiene que volver atrás una presidente. No sea demagoga y no haga esta política rastrera que es la que hacen, que no sé cómo no les da vergüenza. Lo que tienen que hacer es mirar lo que hace su partido, lo que hace su presidente, lo que hacen todos los corruptos, todos los casos que tienen ya en las
ya
cárceles. Es la realidad. No utilicen una guerra y no insulten a los ciudadanos de Baleares ni a ninguno de los ciudadanos de España para hacer esta política rastrera que hacen con todo lo que ustedes tienen. Dejen de enredar y dejen de generar esta política de odio, que es lo único que saben hacer.
Odio, digo ella.
Sí, jo la veritat és que crec que la presidenta del meu país ha de tenir una agenda exterior. Una altra cosa és que puguem fiscalitzar, a veure lo útil que ha estat el viatge i la durada. La crítica que jo he fet abans i que m'entenc és que crec que el Partit Popular està esperant que la presidenta Proença torni per fer l'anunci de les mesures anticrisi i que ja l'haguessin pogut prendre el manco un primer paquet. I això m'apareix evidentíssim, perquè fa un mes que estem en la guerra, hi ha hagut alguns sectors que els efectes de la guerra han estat immediats i que han exigit des del primer moment algunes mesures d'acompanyament, i el govern no les ha preses. I se sospita un mes després, i de 10 dies de viatge, és que el govern està esperant perquè volen que siguin a premsa, que surti a fer la roda de premsa en les mesures anticrisi. I això jo crec que no és acceptable, perquè el govern... No s'ha d'aturar quan la presidenta és un viatge oficial. No s'ha d'aturar. Bueno, divendres no hi va haver cap mesura anticrisi a la roda de premsa del Consell de Govern. Cap, zero, absolutament zero. En el Covid fèieu una setmana i n'anunciàvem. Una setmana després anunciàvem un primer paquet.
Ens afectava aquí, el Covid.
El Covid i la guerra afecta aquí, exactament aquí. Afecta a la gent d'aquí. I d'això, divendres, no va anunciar res en el Consell de Govern. I això no pot passar quan una presidenta és a un viatge oficial, després ja se fiscalitzarà si és útil o no és útil, això és un altre debat completament diferent. No se pot aturar. No se pot aturar. I vostès deien, les mesures les ha de prendre en Sánchez. Immediatament. Jo també ho deia. Jo també ho deia, això. I eren igual de complexes les mesures que havia de prendre en Sánchez que les que ha de prendre en Prens. Dir, és que són mesures molt complexes. Home, exactament igual les que demanàvem un govern i les que demanàvem un altre. No poden
fer
diferències depenent del partit que hi ha un govern o un altre, perquè no, si no, la gent no d'això sí que s'encansa.
Es queden 2 minuts, escoltem la senyora Gomila.
Bueno, jo no sé si se pregunta com us hauríem de fer si realment aquest és un dels principals temes de debat públic i polític en aquestes illes. Perquè supos que tots mos han cansat de sentir els ciutadans que estan cansats de les picabaralles entre polítics i que no es traten realment els temes que preocupen en aquests ciutadans. I ho veiem en el Parlament de les Illes Balears, on ens govern, quan feim preguntes de control, senzillament tiren pilotes fora o bé xerren d'en Pedro Sánchez, o bé, en el cas del PSOE, que ara xerren i fan un renou amb el viatge de la presidenta. I ho vam de veure també ara, quan el senyor Álvarez defensa la gent de la presidenta i recrimina la gent de la secretària d'Estat de Turisme, o bé la senyora Garrido, que ho fa en sentit contrari, o la senyora Cañadas, que l'únic que ratlla també és d'en Pedro Sánchez. A més, per Menorca, consideram que el Parlament, i també crec que també en aquest debat polític que estem fent a IB3, que només en feim un en tota la setmana, hauríem de tractar els temes que realment preocupen els ciutadans. Les llistes d'espera, la sanitat pública, un pla d'infraestructures sociosanitàries que en el cas de Menorca no preveu cap nou geriàtric, ni cap centre de dia, ni fer reformes d'ells. Una zona única escolar que no té el vistiplau de la comunitat educativa. Unes propostes de Vox en contra del català a l'educació que la comunitat educativa rebutja i que el PP els hi recorre. Unes propostes dels docents, unes llistes d'espera en valoració de dependència, unes mesures anticrisis. I resulta que aquí, en aquest debat divendres, en lloc de tractar els temes que preocupen a la ciutadania, el que tractam és l'agenda de la senyora Proens o de la senyora Rosario Sánchez. Per tant, jo crec que ens haurien de plantejar realment els ciutadans la seva preocupació, el seu problema real i el seu debat en el carrer.
Temps.
És aquestes agendes o són molts altres problemes que haurien de tractar en el
temps,
Parlament?
Senyora Gomila, se'ns esgota. Acaba la tertúlia, se'ns esgota el temps. Molt agraïda als diferents representants parlamentaris per aquesta tertúlia. Notícies i continuem tot d'una.